13è dia de confinament, si ho comptem des que van tancar les escoles, i el que ens queda per davant, perquè encara que ho sembli, no tots els confinaments són iguals. És una de les qüestions que volíem abordar ara, per això també feia referència a aquesta anècdota del Dani Besteiro, que ens ha cridat l'atenció a alguns, que el veiem com connecta des de casa, perquè clar, aquests dies ens estem exposant tots o molts de nosaltres des de casa nostra. La ràdio té l'avantatge que només és so, en el cas de la televisió evidentment s'han de buscar racons que siguin visibles de la casa, però com ho estan fent això els milers de ciutadans que són a casa, no només per treballar, per fer el teletreball, sinó per en sortir-se'n, tancats a casa, a famílies monoparentals o famílies de 4 membres, de 5, com s'ho fan? Perquè no és el mateix confinar-se en un pis de Gràcia, per exemple, a Barcelona, que tingui 60 metres quadrats i poca llum, que fer-ho en una casa doncs, de 120 metres quadrats o més amb jardí a Matadepera, posem per cas. És evident que aquest confinament ve condicionat pel lloc on vivim i posa de manifest les mancances dels nostres habitatges. I en volem parlar a aquesta hora de quin tipus de cases tenim, com són les cases catalanes. Per això tenim al telèfon l'arquitecta Maria Cisternes. Maria, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Tenim les cases prou preparades, Maria, com per estar-nos-hi tancats molt de temps? Entenent per molt de temps posem més de 15 dies seguits?
Home, suposo que els que ens estiguin sentint diran que segur que no. Que fem és resistir i adonar-nos... No havíem estat tant de temps mai tancats a casa i això ens fa connectar amb una cosa que és molt important, que tenim a oblidar, i és que l'espai domèstic és molt important, no? Normalment comptem amb el factor que anem a la feina i a la feina doncs, hi ha espais més amplis, amb vistes, però a casa aquests dies doncs, adonem de lo limitades que poden ser les dimensions que tenim. I tenim un parc d'habitatges antic, envellit i construït en una època que hi havia unes altres necessitats i això aquests dies ho notem molt.
Clar, de fet, han anat evolucionant les necessitats, com han evolucionat els tipus de feina, els models de família, i no sé si, com tu dius, el parc d'habitatge s'hi ha acabat adaptant o no. Però en aquest sentit, hi ha més catalans vivint en pisos que en cases, per exemple?
Bueno, això canvia segons el municipi. A Barcelona és claríssim, i Barcelona és una de les ciutats, comparades amb altres ciutats europees, on tendim a viure més en pisos, no? I hi ha ciutats europees que, veient les condicions dels pisos a Barcelona, ho considerarien, doncs, no infrahabitatge, però un habitatge doncs, amb poca llum i sense espai exterior. No, per exemple, a Londres, a moltes ciutats dels Països Baixos, és tradició que totes les parcel·les tenen una petita eixida, una sortida, un pati, com tenien també les cases del Maresme abans. Doncs al Maresme sí que hi ha aquelles cases entre mitgeres que tenen una petita sortida. Això en la mesura que les ciutats es van densificant, i Barcelona n'és un exemple, doncs ens vam conformar amb tenir pisos. I en la mesura que vam anar apilant els pisos, vam perdre aquest pati. I després es va produir un altre efecte, que és que a través de les ordenances es va tendir a primar l'ordre de la façana. M'explico.
Què vol dir això?
Doncs que veureu aquests dies que hi ha molta, us adonareu que hi ha moltes cases, molts pisos, que no tenen balcons o que no tenen terrasses. Això obeeix a una època en què era un problema fer terrasses, perquè la gent hi penjava coses, hi posava bicicletes, bombones de butà, la gàbia de l'ocellet, i llavors, per matar mort el gos, mort la ràbia, alguns plans urbanístics van capar, de facto, la possibilitat de fer balcons. O en van limitar molt la dimensió. Doncs es deixava fer elements sortints de 40 centímetres o de fins a un metre, però, clar, no són espais doncs, que, per exemple, una criatura pugui jugar. I aquestes són unes carències que avui trobem molt a faltar.
Estàs parlant en passat? Vols dir que això ja no és així? Ja no hi ha ordres municipals que prohibeixin les sortides als balcons, als edificis de nova construcció?
No, doncs de fet encara hi ha modificacions de plans i plans, diguéssim, concrets de millora urbana que encara avui a la ciutat de Barcelona impedeixen fer balcons de grans dimensions. Això no vol dir que no es puguin edificar, no... El que passa és que això aniria en contra de la superfície útil que podrien vendre els promotors. Per tant, el sector privat i també el sector públic, perquè fixeu-vos que molts habitatges de protecció oficial s'han fet sense balcons i sense espais exteriors, s'han fet per per colmatar l'edificabilitat, això són els metres quadrats que permet fer el planejament, per agafar el màxim de superfície que permet el planejament. I com que els balcons cap enfora no estaven permesos, doncs han quedat les façanes planes, no?
Aquestes façanes planes que segur que tots tenim al cap, que ens venen imatges dels nostres municipis, fa l'efecte que la nova arquitectura estigui prioritzant un tipus de construcció que afavoreix més l'estar fora de casa que no el de ser dins.
Bueno, ara ho comencem a veure arreu d'Europa i amb doncs, el premi Mies van der Rohe que va guanyar l'any passat, que van guanyar uns arquitectes francesos que es diuen Lacaton i Bassal. Per exemple, van guanyar perquè el que feien era, sobre uns habitatges convencionals, posar-hi uns jardins d'hivern molt grossos i molt més amples. No? Jo crec que el que veurem després de tants dies tancats a casa és que haurem de pensar doncs, que aquests espais exteriors són tan fonamentals com els espais interiors i que en podem fer un ús la major part de mesos de l'any, doncs que si tenen les dimensions adequades poden ser una peça més. Una terrassa de 3x3 pot ser una habitació a l'exterior, no?
Mm-hmm. En aquest sentit, la situació que estem vivint aquests dies, Maria, creus que canviarà d'alguna manera la forma de projectar, de dissenyar els habitatges del futur? S'incorporarà tota aquesta experiència, aquest aprenentatge en l'arquitectura?
Ostres, doncs jo és el que vinc pensant tots aquests dies des de Can Llevo. I tant de bo, perquè també penso en tota aquesta gent que malauradament doncs, ha contret la malaltia i que s'ha de fer les cures o aïllar en una habitació pròpia. Ostres, el primer que m'ha vingut al cap és quants pisos a Barcelona o en altres municipis. En altres municipis els habitatges poden ser una mica més grans, però en una ciutat com Barcelona hi ha molt pocs pisos que tinguin una habitació amb bany propi. De fet, no sabem quants n'hi ha. La dada no existeix perquè no tenim estudiat bé aquest parc edificat. Però en el futur no només hi haurà coronavirus. Hi haurà mares que acaben de parir i hauran de fer les cures del postpart. Hi haurà malalties infeccioses, malauradament, doncs varicel·les, sarampions, i hi haurà totes les cures a les atencions als familiars que es van fent grans. I també, i ho estem veient, això de tancar la gent en una residència, ostres, té els seus problemes. Té els seus problemes socials, té els seus problemes psicològics, i per tant, el que seria bo, i el que ja fa temps que molts arquitectes demanen, penso en Xavier Montells o la càtedra de l'Escola del Vallès, que sempre ve dient, escolta'm, i si tinguéssim una peça més, una peça discontínua, una habitació que pogués servir per aquestes situacions canviants, no? Perquè poguéssim tenir uns convidats o fer les cures a aquelles persones que ho necessiten, que llavors sí ha de tenir un bany propi, i ha de tenir la possibilitat doncs, de netejar-se de manera més fàcil, perquè no tothom es pot ajupir per passar el motxo o l'escombra, no?
En aquesta situació que estem vivint ara, en aquest confinament per un motiu de salut pública, perquè hem d'estar aïllats, perquè no podem estar en contacte amb altres persones, per tant, hem de conviure amb els que siguem a casa durant moltes hores i segurament molts dies, què és el més important en una casa? Els metres quadrats, que tinguem llum natural, per tant, l'orientació, que hi hagi diversitat d'espais, perquè poden haver-hi cases molt petites o pisos molt petits, però que estiguin molt ben acondicionats per passar aquests dies.
És molt bona pregunta i objectivament depèn del gust de cadascú. Afortunadament hi ha tants caps, tants barrets. El que sí és molt necessari és tenir llum del dia. Això ens dona, ens estructura el cap biològicament, ens permet escalfar-nos amb la llum del sol, ens permet veure les condicions climatològiques i està comprovadíssim que dona salut mental, dona tranquil·litat i connexió. Després també hi ha, potser no tant la mida de l'apartament com que les habitacions tinguin les dimensions adequades. Molts dels que estaran escoltant el programa tindran una habitació com la que jo tinc per les meves filles, que és de 2 metres d'amplada. És com un tub, fa uns 2 metres, en el qual hi cap com un llit estirat i una tauleta. Això és tremendo, perquè no hi pots posar ni un trencaclosques, ni un circuit de bales... El que sí penso és que una habitació, diguéssim, l'habitació que habitualment donem al llit de matrimoni, mal anomenat llit de matrimoni, l'habitació doble, que acostumen a ser més grosses, doncs donen molta més espai pel joc, no? Per exemple.
Clar, potser s'hauria de reformular, no?, el repartiment de les estances.
Ah, exacte, o sigui, d'entrada és claríssim aquests dies que les habitacions dels nens i de les criatures que sempre hem tendit a arraconar es fan de seguida molt, molt mínimes. Que, en canvi, doncs, poder-ne juntar dues, poder posar una paret corredissa entre les dues o poder fer un àmbit comú de jocs, doncs dona, és molt important. I després hi ha la qüestió de la flexibilitat, no? Quan hi ha criatures a casa, de seguida van ocupant totes les peces i troben la millor manera. Una porta es converteix en un espai per fer teatre. Un sota la taula és una cabana. Una rampa o una escala és un lloc per fer-hi baixar circuits de pilotes. Però tot això hauria de ser possible, diguéssim, sense interferir amb les altres activitats. El que ens estem trobant, comentant-ho amb molta gent, és que els nens de sida ocupen l'espai de tots, no? Cada espai ha de tenir el seu ús i les seves i la seva utilitat per les persones que l'utilitzen.
Maria Cisternes, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.